Ramon, bon dia.
Bon dia.
Com va la ressaca?
No, una mica cansat.
Home, sí, ahir, què va passar ahir amb Caravaggio? A Montserrat, tothom parla del pollastre que vas muntar a Montserrat.
Sí, vam tenir tots els experts mundials de Caravaggio i vam fer aquest congrés que ha estat un èxit i ha donat moltes novetats sobre el quadre, el Sant Jeroni.
Sí, conclusions sobre aquest quadre de Sant Jeroni que hi ha al Museu de Montserrat, que vam visitar, per cert, i vam explicar un dia amb els oients també per la ràdio, la secció d'art.
L'únic Caravaggio a Catalunya.
L'únic a Catalunya, eh?
Sí, a Espanya n'hi ha 4.
Està molt ben conservat, aquest quadre.
Molt bé, molt bé. I a més és un quadre que... Jo feia molt temps que tenia ganes d'organitzar un congrés només parlant d'un quadre. I ho hem aconseguit.
I en dona per si, per
tant,
parlar?
I tant, dona molt, molt. I hi ha moltes novetats que publicarem en un llibre d'actes.
Ah, molt bé. Per tant, aviat sabrem totes les conclusions.
Aviat sabrem tot el que ha passat.
Ha canviat una mica la...
Molt.
Sí?
Molt. Hi ha novetats fantàstiques.
Alguna? Pots deixar alguna cosa?
Sí, s'ha trobat, per exemple, doncs, correspondència que explica molt bé com es va descobrir entre Henao i Longhi.
Sí.
S'ha explicat temes tècnics, per exemple, és la primera tela, no ha estat rentelat. Hi ha novetats que ajuden a entendre aquest quadre molt millor.
Escolta, quan surti publicat, si de cas un dia dediquem una secció
parlem.
Per
parlar-ne,
no? Vam parlar dels Reis la setmana passada, vam repassar la vida i miracles de Carles V, Felip II, Felip IV, pintors com Velázquez o Tizià, que van immortalitzar aquells moments, i hem pensat on són les reines,
I
no?
I tant, ara toquen les reines.
Toquen les reines. Per tant, parlarem de quadres dones monarques, eh?
Sí.
Abans deixem saludar la Maria Elisa Varela. Maria Elisa, bon dia.
Bon dia, què tal?
Molt bé, i tu?
Doncs bé, aquí disfrutant aquest diumenge.
La Maria Elisa és doctora en Història Medieval per la Universitat de Barcelona, professora a la Universitat de Girona i investigadora del Centre de Recerca de Dones d'UODA i s'ha dedicat a estudiar la figura d'algunes reines catalanes i també castellanes. Quines han estat, Maria Elisa, les reines més importants dels últims 500 anys?
Ui, hi ha moltes reines importants dels últims 500 anys, però s'ha de dir que en època moderna les reines, comparades amb altres èpoques de la història, perden una mica de protagonisme amb la monarquia absoluta, com a paper de reines, de governants, encara que tenen el seu paper.
És a dir, hi ha hagut èpoques en què les dones han manat de veritat, vols dir,
perquè eren regnes propietàries dels seus regnes o eren regnes, diríem, lloctinents, amb la qual exercien el poder plenament, sense cap, menysteniment.
És a dir, tothom tenia clar de qui eren les terres, per entendre'ns. Una cosa del rei i l'altra cosa de la reina, eh?
Sí, bueno, això, evidentment, per a part, les reines, el rei té la casa reial, no? Doncs les reines també tenien la seva pròpia casa, que era el que elles podien gestionar, unes rendes, amb la qual elles, amb aquestes rendes, a part de fer la gestió per les seves despeses, doncs podien dedicar-se, com moltes es van dedicar, a fer de matrocinadores d'art, amb diferents, diríem, pintura, amb arquitectura, etcètera, amb diferents...
O sigui, eren com mecenes, Artur, de la pintura. Sí.
Sí, tant, feien aquesta funció igual que la feien els reis i com molt bé es deia, doncs tenien aquest poder que en l'època moderna es va anar diluint.
I que ho devia fer bàsicament la noblesa, això, eh? Estem parlant d'una època en què l'art era una cosa molt elitista.
Eren
no?
Els grans comitents, els reis, els nobles i l'església.
Avui, en tot cas, amb la secció d'art el que farem és mirar una mica enrere. Un dia, Maria Elisa, et convidarem al programa per parlar una mica de la monarquia, d'on venim i cap on anem. Que això serà interessant també d'escoltar, la visió més històrica. Una abraçada, Maria Elisa. Bon diumenge.
Bon diumenge. Adéu. God save the Queen,
the fascist regime. Som al suplement de Catalunya Ràdio i amb l'Artur Ramon, les reines de la pintura, arrenquem amb Sex Pistols, està sonant de fons, el primer quadre que ens portes és un retrat d'una noia, veig, molt jove, sembla una mica com asiàtica, eh?
És una noia fantàstica, no se sap ben bé qui és, si és Catalina d'Aragó o la infanta Maria, les dues filles dels Reis Catòlics, però el que a mi m'agrada és aquesta mirada que té, fixa't, que té una mirada d'innocència, però alhora de melanconia i d'una certa...
Té un nas raríssim i un front...
Sí, té el front aquest de còdol, que és molt bonic, que és un front com de verge de Malines.
Sí.
I té, a més, té por, aquesta noia.
té un punt de tristesa.
Sí,
no?
Sí. D'entre tristesa i por del futur que té per davant.
Retrat d'una infanta, Catalina d'Aragó, 1496, Juan de Flandes.
El millor pintor dels Reis Catòlics, que treballa per la corona, igual que Michel Citeau, i que forma part d'aquest realisme que ve de Flandes, com diu el seu nom, i que, a més, té aquest punt sempre descriptiu. Fixeu-vos la suavitat de les carnadures. És un oli sobre taula en el que la noia, aquí, en el fragment no ho veiem, però porta una rosa. I aquesta rosa, doncs, pot tenir tres lectures. Una pot ser la que sigui de la casa dels Tudor, l'altra és la seva joventut extrema. Pensem que és una noia que pot tenir entre 11 o 14 anys. I després també podria ser un retrat de casament, és a dir, un retrat que es feia quan es casaven, inclús a vegades per conèixer la noia
pentinat,
amb la qual et casaràs. Eh?
Sembla aquells pentinats que feien amb Nenuco, amb Colònia, de que
sí.
Els cabells queden ben tibats. Eh?
Sí, és un pentinat molt típic d'aquesta època, el Renaixement.
Més enllà de les reines, era habitual també fer retrats de les infantes i els fills dels reis?
Era molt habitual, i clar, pensem que era un món en el que tots aquests retrats funcionaven com avui funcionen les fotografies, és a dir, a vegades es coneixien a través dels retrats o tenien el record de les persones a través dels retrats. Aquesta peça a mi sempre m'ha agradat moltíssim perquè té aquest punt molt de melanconia, d'una certa...
Molt estrany, eh?
Molt de desassosseg, no? Del que segurament està pensant. Fixeu-vos la mirada que està totalment
fora de la realitat. Ser un casament
forçat,
aquests acords, no? De dir...
Bueno, una noia d'11 anys, pensem que pot suposar casar-se amb un rei, que és
que potser era
molt
més gran,
més
no?
Gran
I un tropo, i ja ho podem dir, sí.
Possiblement.
Anem al segon. Parlem de reines amb Artur Ramon, quadres que podeu trobar a través del Twitter, a través del Facebook, els podeu consultar si voleu i si no, imaginar-vos-els per la ràdio. Aquest segon, de qui és?
Aquest és el quadre que fa parella amb el que vam veure Felip IV, de Velázquez, i és la reina Isabel de Borbó, la dona de Felip IV, a cavall, i que l'he portat perquè m'agrada també fer una comparació amb el que vam veure l'altre dia. Mm-hmm. Fixeu-vos que hi ha diverses coses que són molt diferents. Per exemple, el cavall aquí és blanc.
Sí.
El del cavall de l'altre dia era d'aquest color castany. Per què? Perquè el blanc sempre s'associa més a la virtut,
a la
innocència,
a la puresa
de la dona, de la reina.
Sí.
Després, l'altra gran diferència és que Felip IV domina ell el cavall, i aquí no. Aquí el cavall ja ve dominat de casa, diguéssim. És a dir, aquest cavall a mi m'agrada perquè és com de fira. S'ha muntat com amb un cavallet de fira, la reina. No està fent cap esforç per dominar-lo.
És com que es deixa portar.
Es deixa portar totalment i, per tant...
Si està més per la fotografia, diguem-ne, està més mirant el quadre,
exacte.
Com dèiem, si quedo bé, que no pel que té davant del cavall, que volta una pedra i cau.
Exacte. La reina aquí no ha de dominar l'impuls animal de cap manera. I, a més, la reina mira l'espectador, cosa que en Velázquez passa molt amb les reines i les infantes, i els reis, moltes vegades, sobretot en el retrat de Felip IV a cavall, mira l'horitzó, mira el seu destí.
Però això vol dir coses, eh?
Clar.
Perquè la reina controlava, sabia on mirava, eh?
La reina ens mira. En canvi,
el rei està per altres coses
i no ens mira. I després hi ha una cosa que m'agrada moltíssim, que és quan et poses de prop en aquest quadre, que jo ho fem molts cops al Prado, te n'adones que Velázquez és un anatomista dels cavalls impressionant. Coneix el cavall com ningú. Aquests ulls negres. Penseu que el cavall és l'animal que té de tots els mamífers l'ull més gran i que té visió quasi a 360 graus. Mm-hmm. El retrata meravellosament. El cavall aquest, que el veiem, que és com una mena de serrell, la crinera del cavall,
sí, té com
blanca,
un serrell que li tapa el morro.
És meravellosa. Aquest cavall està pintat com si fos de nata. Té uns punts, a més, unes taques. És un quadre extraordinari. El vestit de la reina porta tots els anagrames de les seves inicials. És com un pre-Louis Vuitton, si t'hi fixes. Això podria ser una maleta
Louis Vuitton. Els nens, quan van a col·legi, que els hi bordem el nom i el cognom, ella ja ho portava, eh?
Ella ja ho portava. I finalment, el paisatge del darrere, que és meravellós, també. És un retrat de les obres mestres de Velázquez, i com a retrat de reina, potser és un dels cims que s'han pintat mai a la història de la pintura.
1635, Velázquez. La reina Isabel de Borbó a cavall. Tercer quadre. Try to see it my way. Do I have to keep on talking till I can go on?
see it your way. Run a risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out. We can work it out.
Aquest ja en sona més. De fet, és un retrat de la família actual, Joan Carles I. Es diu retrat de la família de Joan Carles I. És del 2014 i aquest és un retrat que va ser molt polèmic en el seu moment.
Molt.
Apareix tota la família reial, Joan Carles, Sofia, l'actual rei Felip, les infantes, i l'autor és Antonio López.
Saps què li van dir a Antonio López?
Què?
Posem els polítics i els assessors del rei, era molt abans dels casos que hem conegut,
sí.
Van dir no, només la família reial. I aquest quadre, Antonio López, el comença la primera sessió de 1993.
És un quadre que sembla una fotografia.
20
anys.
20 anys, però sembla una fotografia.
Sembla una fotografia perquè López té aquest realisme tan fred i tan quasi fotogràfic, però és possiblement un dels pintors espanyols més importants, Antonio López.
Com ho va fer, però? Perquè, clar, al llarg de 20 anys, què tenia fotografies?
Ell ha anat fent diferents sessions de fotos. La primera no li va agradar gens, la va fer repetir per un fotògraf del Mundo, que el va tornar a fer. Havia un problema, que és la infanta Cristina, si no m'erro, estava en aquell moment als Jocs Olímpics, la van haver d'incorporar després, i va acabar doncs fent aquest retrat que té alguna anècdota interessant. Per exemple, l'he portat per la reina. A mi aquesta reina m'agrada molt.
Perdona, és la que surt millor en aquest quadre, amb diferència.
Sí, li tinc molt carinyo, la reina Sofia.
D'entrada, amb el vestit, que és un vestit de florero.
Doncs mira, aquest vestit és... Justament l'has encertat. Aquest ve, tot el problema ve pel
vestit.
Pel vestit, sí. És un disseny que a ella li agrada molt, que ella acostuma a utilitzar aquests estampats una mica de cortines de dutxa, no? Mm. I llavors, en la primera sessió... es va portar aquest vestit.
Les toalles de casa als avis del...
Sí, sí. I l'Antoni López no li va agradar gens. I li va demanar que anés a l'estudi amb tres models diferents.
Per poder escollir.
Va escollir. O segur que allà va haver-hi algun canvi de roba d'última hora o no?
No, al final la reina va imposar el criteri, aquest disseny, i finalment es va posar mà el vestit que ella volia. Perquè és una dona que mana molt.
Fixa't també... com el rei està agafada a la infanta.
Sí.
La reina com desmarcant-se del rei.
Sí.
I el príncep està sol.
Està sol
que en aquell moment era príncep, ara és el rei.
I fixa't, a més, el príncep...
està sol i gros.
I destacat.
El príncep imposa molt, eh? Jo l'he tingut un parell de vegades al costat, imposa molt perquè té l'alçada d'un jugador
bàsquet. Has parlat amb el rei?
Vàries vegades. Sí.
Sobre?
Temes artístics.
I què? Té sensibilitat artística?
No massa. En té més ella, la reina Letícia.
Ah, sí, heu parlat d'art
sí,
i...
Sí, sí, té molta més sensibilitat ella.
Parem perquè això m'interessa.
Breument, amb alguna... Bueno, però ens hem trobat alguna vegada.
Un exemple.
De quin quadre?
Un exemple.
Mira, jo els vaig conèixer quan eren prínceps al Casón del Buen Retiro, quan es va fer l'ampliació del Prado. No.
Ara ja no hi és, el Guernica.
No, abans. Ah. O sigui, perdona, molt després de que el Guernica se'n va anar... El Reina Sofia molt, me sembla que cap als anys 90, així quan es va fer el Reina Sofia. Sí. Però això va ser el 2000 i pico, 2001, 2002, que es va inaugurar el nou Prado. I allà me'ls van presentar.
Sí.
I vam estar xerrant del sostre Luca Giordano i de coses d'art. I aquesta va ser la primera vegada. I després ens vam trobar una vegada a Montserrat. I també vam estar parlant de temes artístics.
El Caravaggio i...
Una mica tot plegat. I em va sobtar la curiositat de la rei, en aquell moment, princesa, Letícia.
Més que el rei,
Sí, perquè ell el tema d'art jo crec que li interessa poc, com el seu pare. El seu pare també li interessa molt poc. Tenen altres aficions, però la reina sí que em va semblar que li agradava molt tot això. I per això doncs vam tenir aquesta petita conversa. Però en aquest quadre, justament... Em remet a una història molt maca, em va explicar un pintor amic meu, Anthony Williams, que va retratar la reina d'Anglaterra. És dels pocs que l'ha retratat.
Sí.
I tampoc li agradava el vestit de la reina. I llavors va dir, va tenir l'ocasió d'anar en el
vestidor,
de la reina, on té tots els vestits. Clar, això és una cosa bastant
privilegiada.
Maco de veure.
Imagina't tots aquells vestits.
És com Sala Martín amb americanes, però al gran.
Sí, per triar...
És un hiper Sala Martín, la reina.
Per triar quin... I la reina no va quedar contenta amb aquell retrat.
No li va agradar?
No, va dir que tenia unes mans de jubilada, unes mans de, diguéssim, de dona molt vella.
Devia ser gran, ja.
Però és una mica la mateixa anècdota de l'Innocenci XI en Velázquez, no?
Clar, però al final, aquest és el tema. És a dir, al final, aquests quadres dels Reis i Reines són quadres de tal com eren o tant com volien semblar.
En el cas d'Antonio López, com és un pintor tan lent, és com intemporal, diguéssim, en el cas d'Antonio López. Però normalment es retrata els reis com són. Però pensa que l'Antonio López és un pintor que tot ho treballa molts anys. Molts
Clar, perquè
anys.
No és habitual, no?
Has vist
trigar
la pel·lícula, el Víctor Erice?
No.
Ui, us la recomano. El sol del membrillo.
Ah, ho mirarem.
De l'any 90. I està pintant un membrillo, un codony,
sí,
durant 2 hores que dura la pel·lícula.
Bé. No, per passar la tarda, sí, home, per
aquesta
fer la caina,
així podràs entendre l'Antonio López com treballa.
Mi, encara està pintant, encara està amb el llapis.
Aquest és el que fa l'Antonio López.
Ho seguirem. Artur, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Tenim 5 entrades dobles, per cert, pels oients per anar a la Fundació Tàpies. Els oients que truquin a partir d'ara al 93201-7474. 5 entrades dobles per anar a la Fundació Tàpies. Els que truqueu ara mateix al 93201-7474. Adéu, Artur.
Adéu.